Falten 7 minuts per arribar a les 10 del matí. Us ho explicàvem aquest matí, que la inflació a l'eurozona ha marcat un nou rècord històric. Els preus són ara un 10,7% més alts que l'octubre del 2021, i això provoca que el cost del cistell de la compra s'hagi disparat, com també ho ha fet l'energia, la llum o el gas, o el combustible, com la benzina i el gasoil. A més, això també afecta el preu dels lloguers, que acostumen a estar lligats a l'IPC i que també han pujat de valent, i en les hipoteques, perquè el Banc Central Europeu ha hagut de pujar els tipus d'interès per intentar reduir la inflació. Per parlar de tot plegat i per saber una mica més, perquè alguns ho tradueixi, per saber per què tot està tan car, volem parlar a aquesta hora amb la professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya, la professora Elisabet Ruiz d'Otres. Professora, bon dia.
Hola, bon dia.
Per començar per un dels temes que hi ha, la inflació a l'eurozona, dèiem que ha arribat al 10,7%, però Espanya és del 7,3%. És el segon país amb una pujada de preus més moderada. Com és això?
Bueno, té molt a veure en el preu de l'electricitat d'aquests darrers mesos, perquè cada país de l'eurozona té un preu d'electricitat diferent. Doncs com que l'electricitat... Aquí ja entrem en un tema una mica diferent, no? Però faré aquí 4 punts. El cost de l'electricitat està relacionada amb el cost del gas, perquè a l'hora de produir electricitat es poden utilitzar diferents mitjans. Es pot utilitzar l'energia eòlica, es pot utilitzar l'energia nuclear, que són les principals fonts que està utilitzant Espanya, i després es pot utilitzar el gas. Llavors, en funció, actualment, en funció de la quantitat de gas que s'utilitzi cada país per comprar aquesta electricitat i per produir aquesta electricitat, doncs marcarà una inflació diferent, perquè ara... Sobretot, com que tenim preus tan alts de l'electricitat, doncs, i del gas, sobretot la inflació ve molt condicionada per aquests preus que estem tenint. Perquè en la cestella de... la inflació es calcula amb l'evolució de l'IPC. I l'IPC representa una cistella del consumidor que té diferents productes. Té al voltant d'uns 500 articles entre productes i serveis. I entre ells hi ha un apartat, una categoria, que precisament és la llar. Hi van les despeses de lloguer, les despeses de l'hipoteca, hi va el gas, hi va la llum, hi va l'aigua. I per això hi té un impacte tan gran en funció de com evoluciona, i sobretot si aquests canvis són tan grans com els que estem veient últimament.
Mm-hmm. I, mira, avui que parlàvem justament d'aquesta aturada de les hidràuliques, això encara podria fer disparar encara més aquests preus?
Sí, sobretot en el nostre país, no? A Espanya, perquè depèn bastant d'aquestes energies renovables, del que és el sol, del que és l'aigua, del que és el vent, i això sí que pot condicionar, perquè llavors voldrà dir que haurà de comprar electricitat que estigui produïda, necessitarà més electricitat produïda amb gas, per exemple, mm-hmm. que és on té l'impacte més gran, el cost més gran.
I ara que parlava de la cistella de la compra, clar, no tots els productes pugen igual. Quins són els que acostumen a disparar-se abans?
Ara, quan estem tocant temes d'electricitat i de gas, són els principals, perquè pràcticament tot necessita l'electricitat. Ja sigui des d'un ordinador, des de coses més tecnològiques, que és un ordinador i la llum, a coses més manuals, com pot ser doncs, un forn de pa, etc. Al final... es necessita la llum, perquè el primer que fem al matí en aixecar-nos és obrir la llum, i les empreses igual, perquè gairebé tot doncs va amb electricitat. Llavors, els productes tecnològics que puguin necessitar menys electricitat doncs tindran un impacte més petit. Però tots aquells que tinguin més a veure, que necessiten cadenes de producció on es tira molt de l'electricitat, aquests són els que tenen un impacte més gran en el canvi de preu, en aquest increment de preus.
I m'imagino que aquesta és la pregunta del milió, i també és la pregunta que es fa a tothom. Això té algun moment aturador, o estem a mercè doncs, que acabi la guerra, que tot es torni a una certa normalitat, si és que hi torna, o què ha de passar perquè això torni a una certa normalitat?
Bueno, aquí hi ha diferents factors, no? El primer és que és el gran objectiu que tenen els bancs centrals, tant la Reserva Federal dels Estats Units com el Banc Central Europeu, que és aturar aquest increment d'inflació que està anant tan ràpid, no? Perquè tenim inflacions que feia doncs, 30, 40 anys que no es donaven en els països, inflacions doncs, del 10% a l'eurozona, de més del 10% són inflacions molt elevades, i el problema és que està creixent contínuament. Llavors, el primer objectiu és parar aquest creixement de la inflació. I què fan els bancs centrals? Doncs pujar el tipus d'interès perquè la demanda es refredi, la demanda en general de l'economia. I aquí és un problema una mica delicat, perquè doncs, estem intentant refredar l'economia amb una pujada de tipus d'interès quan l'increment de preus no ve d'aquest increment de la demanda, sinó que ve donat més del costat de l'oferta. I a més, doncs, hi ha Estats Units porta dos trimestres que no té creixement i hem de començar a assumir que estem en una situació d'estanflació. Estanflació és quan no estem creixent, quan no hi ha creixement a l'economia. Llavors, si continuem pujant el tipus d'interès, doncs el que es preveu és que hi hagi una recessió. Llavors, número 1 primer, que és l'objectiu principal dels bancs centrals, és controlar aquest increment dels preus. Llavors, quan tinguin controlat aquest increment dels preus, que s'espera que en dos trimestres més, jo penso que el que s'està dient ja és que a mitjans de l'any, del proper any, la inflació aquesta ja estarà controlada. És a dir, que no aniran creixent els preus tan ràpid. Però això no vol dir que ens quedem amb una inflació que sigui correcte. És a dir, que potser ens quedem amb una inflació d'un 5%, un 4%, que vol dir que encara els preus són molt alts, encara estan pujant. Però ja no tenen aquesta tendència de que primer el 5, després el 7, després el 8, ara el 10. Ja no anem amb aquesta tendència creixent, sinó que estarem més estabilitzats. Llavors, quan a mitjans d'any estiguem més estabilitzats, veurem quin panorama tenim, perquè potser doncs, l'economia ja l'hem matat i l'hem acabat de rematar, veurem com està el panorama i quines polítiques fan als bancs centrals per a veure si estimulen l'economia en funció de com hagi quedat. Llavors, en funció de com hagi quedat, el tema està en què, bueno, el preu de l'electricitat, a quin preu ha quedat i com impacta això a les cistelles dels consumidors. Llavors, tenint en compte en quin preu ens quedarem amb l'electricitat, haurem de veure si les empreses després ajusten aquests preus o no. Què vull dir amb això? Doncs que si ara es ven un cafè a 2 euros o comprem una barra de pa a 1,50 euros o a 2, el pugem a 2, sobretot els increments de preus els trobem quan canviem d'any, aquí també totes les empreses, les botigues, els comerços aprofiten per revisar preus, doncs quan trobem aquest canvi de preus, si després l'electricitat baixa a uns preus més assumibles, a uns preus més normals com els que podíem tenir fa un any i mig, dos, veurem si les empreses també revisen preus, perquè si continuen, és a dir, si nosaltres anem a comprar la barra de pa i ara l'electricitat s'ha corregit i no està tan cara i no els hi costa tant produir aquesta barra de preu, si continua havent la mateixa demanda per comprar el pa, que és un producte bàsic, jo em temo molt que no tornarem al preu d'abans, sinó que ens quedarem al preu actual.
Per tant, anem a un escenari de preus estabilitzats però a l'alça.
Jo em temo molt que sí, no? I en canvi els salaris no es revisen amb la inflació, la majoria de salaris no es revisen amb la inflació i per tant això vol dir que estem perdent poder adquisitiu i així ens quedarem.
Una de les altres notícies també del dia és que aquesta pujada dels tipus d'interès ha fet que també pugin els preus de les hipoteques. L'Euribor es manté a màxims dels últims 13 anys i això implica que les hipoteques que ara revisin es tornaran a encarir. Una de per exemple, la posàvem l'exemple avui als apunts del Món Arracuda, una de 145.000 euros a 25 anys s'encararà uns 220 euros al mes. I això com pot afectar l'economia?
Bé, doncs, si tenim en compte totes les variables de que encara no estem engegant la calefacció, perquè encara està fent, almenys aquí, ens està fent molt bon temps, doncs, si no tenim despeses del gas, però es preveuen que els propers mesos doncs, incrementa el gas, incrementa l'hipoteca, incrementa els lloguers, perquè al final també els lloguers estan pujant molt, ens incrementa la llum, el que passa aquí és que ens estem empobrint moltíssim totes les llars, no? I al final el que s'està veient, que ja porta doncs, uns anys que és aquesta la tendència, la classe mitjana està desapareixent i cada vegada doncs, ens trobem amb dos extrems, perquè no hem de perdre de vista que rics, cada any hi ha nous rics, per tant, hi ha molts més pobres, però també hi ha nous rics, i el que estem fent és dividint la societat cada vegada més entre rics i pobres i desapareixent aquesta classe mitjana.
Alguna pregunta?
No, és que a mi em venia precisament això que deia ara, és a dir, aquesta idea de que tu li preguntaves abans de si això té un moment de retorn que no es veu a l'horitzó, és a dir, bàsicament s'estabilitzarà l'alça, cosa que no fan els salaris, ens porta una desigualtat creixent, no? És a dir, perquè bàsicament el que passarà és que hi haurà certs productes que potser cada vegada ens els podrem permetre menys, o hi haurà menys gent que se'ls podrà permetre, no?, en certa manera.
Exacte, tirarem cap a aquesta línia, a no ser doncs, que quan tot es calmi una mica veurem quina és la situació i si realment les empreses doncs, volen tornar a ser competitius, perquè aquí també hi ha un tema doncs, de competència, perquè si tu comences a baixar una mica, si tu ets un comerç que vens pa i no estàs facturant tant perquè la gent diu, bueno, doncs mira, compro menys. Tot i que el pa no és una demanda sensible, és a dir, que quan varia el preu no acostuma a baixar moltíssim. Però si pensem en un altre producte, doncs algú de la competència diu, doncs el baixo mig cèntim més o el baixo un euro més, baixo el preu perquè així potser doncs, incrementaré la meva demanda, és més probable que incrementi la demanda, veurem si tots els productors comencen, a tots els proveïdors i els comerços, a baixar preus, i llavors tornem una mica a una situació amb preus més baixos, o realment s'aprofiten d'aquesta situació i tiren endavant amb els preus més alts i amb aquesta tendència, perquè al final, si nosaltres anem mirant la història al llarg dels anys, la tendència dels preus sempre ha estat que vagi pujant, no? Però jo em temo molt que serà una mica com el que va passar quan van passar de la pesseta a l'euro, que també la revisió de preus, doncs la revisió dels salaris es va fer d'una manera i en canvi els comerços doncs, van convertir allò que era en una pesseta en un euro, quan un euro valia doncs, 166. Llavors estem, l'increment que hi havia era molt més elevat. I tothom ens vam empobrir molt més perquè va haver-hi una conversió que no era molt fidedigna.
Això et volia preguntar, és a dir, ja podem dir que allò va ser un tibu? Perquè sí. És el que estaves dient tu ara. Jo recordo com, per exemple, el cafè va passar de 100 pessetes a un euro. Clar, eren 66
Exacte.
Peles més.
O sigui,
ja podem dir, no?, que ens van... que Europa és fantàstica, eh? Però,
sí, però a més a més... Exacte, aquí més a més el que es va fer una mica de manipulació, és a dir, la forma de calcular la cistella de la compra, l'IPC, es va canviar. Llavors, amb això es pot manipular, pots manipular una mica l'increment de preus, llavors, bueno, el que es deia era, no, és que els ciutadans no saben fer bé els càlculs, perquè clar, estem passant d'una unitat monetària a una altra i no saben fer... Home, en realitat no era això, és que no ens van acabar d'explicar que al darrere van manipular coses per dir que l'increment de preus no havia estat aquell, perquè, bueno, en aquell moment encara hi havia molts salaris que es revisaven amb l'IPC, però els darrers anys, com aquest IPC ha estat tan baix, doncs moltes empreses han decidit desconnectar-lo, no?, d'aquesta xifra de l'IPC, i molts salaris doncs ara ja no estan revisats amb l'IPC, i això vol dir doncs que quan hi ha canvis, com que fins ara tot anava bé i no hi havia canvis, no passava res, ningú s'enterava de res, tot estava bé, no notàvem tant a la butxaca dels consumidors aquest increment de preus, perquè pràcticament no hi era, i teníem inflacions molt baixes, doncs per això els bancs centrals estaven baixant els tipus d'interès per incentivar l'economia, i no hi havia manera que s'incentivés. Però ara, precisament, ens hem passat just a l'altre costat, on tenim uns increments de preu molt elevats, no? Llavors l'impacte serà molt pitjor.
Sí, no. Jo...
Sí, digue, Anton.
No, jo creia... No, és que a lo mejor... que van en esta dirección. Yo iba a introducir otro tema.
Es muy rápido, es muy no rápido problema. Porque era la misma dirección.
Siempre
Entonces,
es un placer cederte.
Gracias, Torecho.
¿Qué me dices?
No, que era incidir en això. És a dir, el que deia Bernat, quan hi va haver la conversió de la pesseta a l'euro, es va canviar la manera de calcular la cistella de la compra per fer veure que no hi havia inflació, però hi va haver inflació i ens vam empobrir tots. Seria una mica el resum?
Exacte.
Sí.
Collonot.
Bueno, pero eso yo...
Constataron.
Sí, pero es que...
Hace tiempo
sí,
que está constatado.
No, ya lo sé, Antón, pero es que toda la vida nos han engañado diciendo que no hubo inflación y que sí, un café bueno. va passar de 100 pessetes a un euro, però en realitat llavors hi va haver coses que es van abratir. No és veritat. Ens
bueno,
van enganyar.
Bueno, pero era el precio que había que pagar para entrar en la zona euro.
Sí, sí.
Si no pagabas ese precio, no entrabas en la zona euro, ¿no? No, yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con un debate... que se está dentro de la comunidad científica y la comunidad económica, ¿no? Hay una parte de los economistas que cuestionan esta política de subida, yo creo que excesiva y un poco desproporcionada de los tipos de interés, tanto en la Reserva Federal, que parece que va a subirlos también mañana otro 0,75, ¿no?, como la del Banco Central Europeo, que alega que buena parte de los motivos de esta inflación no tiene que ver con la política monetaria, sino que tiene que ver con las consecuencias de salir de la pandemia, con los colapsos que se están produciendo en la oferta, ¿no?, con la sobredemanda de energía y tecnología que se ha generado en los países asiáticos, especialmente en China, y con la invasión de Ucrania. Y que eso es lo que explica buena parte de la inflación que tenemos en este momento, y que subir de esta manera y a esta velocidad los tipos de interés, lejos de resolver el problema, lo que puede hacer es agravarlo todavía más, ¿no?
Exacto. Es que lo que pasa que sí que el incremento de precios ya...
Hay una parte que es consecuencia de la política monetaria, eso está claro, ¿no?, del exceso de dinero. Pero lo que se pone encima de la mesa es que, oiga, hay otra parte que no tiene nada que ver con eso. Y si usted dispara ahora los tipos de interés, lo único que va a generar es recesión, paro y sufrimiento.
És que, de fet, la decisió de pujar els tipus d'interès no és la més encertada, perquè, com dèiem, estem en un entorn d'estagflació, on el PIB no està creixent, llavors no és la millor decisió. A més, doncs, si el que fem aquí és pujar i empobrir la demanda, és a dir, s'intenta resoldre un problema d'oferta a través de la demanda, clar, perquè així acabi impactant a l'oferta. Per tant, estem fent un camí molt llarg, això vol dir que hi haurà moltes pujades de tipus d'interès, molt agressives i molt altes, perquè acabi repercutint a la demanda, que pobra demanda, doncs no té tanta culpa d'això. I és veritat que els preus no són ara amb l'invasió... Bueno, no va començar amb la guerra de Rússia a Ucrània, sinó que la pujada de preus ja ve de la pandèmia, que va haver-hi un problema de matèria primera en la pandèmia. Llavors, hem anat arrastrant. Però en el moment de la pandèmia, el que es va dir és que semblava que aquest increment de preus seria una cosa puntual. És a dir, que si no hi hagués hagut aquesta invasió d'Ucrània, doncs potser haguéssim tornat a una situació bastant estable, perquè la que es restauraven les cadenes de producció, doncs els preus s'havien d'anar normalitzant, que era una cosa puntual. Però clar, aquí vam encadenar dos efectes seguits, un darrere l'altre, i quan encadenem dos efectes seguits, doncs l'impacte sempre és més exponencial i no tan sumatori. I per tant ens trobem en una situació molt més delicada, que a més, doncs des dels que ens governen, prenen decisions doncs que no semblen tan encertades, perquè jo suggereixo, doncs mira, en lloc de pujar, per què no agafem i en lloc de pujar tant els tipus d'interès, donem subvencions o baixem els impostos en l'energia elèctrica o en les factures del gas, i així ens ajudem una mica més als consumidors. Seria una alternativa, en lloc de dir anem a pujar els tipus d'interès perquè és un problema d'oferta, però a través de la demanda volem arribar a l'oferta. És un camí molt llarg, això, i al final amb moltes conseqüències.
O intervenir más en los precios y en los mercados, ¿no?
Exacto.
Como está sucediendo con el factor diferencial que explica buena parte que en este momento España sea uno de los países donde menos crece la inflación frente a los países de nuestro entorno, tiene mucho que ver con la intervención del mercado del gas y el mercado eléctrico.
Y con el hecho de que el PIB, España es el único país de la Unión Europea donde no ha habido una recuperación del conjunto de la riqueza en relación a antes del COVID, y por lo tanto, si hay menos crecimiento, también hay menos inflación. Una cosa va con la otra.
No, pero esa teoría está muy bien, pero hace unos meses era al revés. Nosotros éramos los que teníamos más inflación. Éramos un país puntero en inflación. ¿Cuándo hemos empezado a caer? Cuando se han intervenido los precios. Es que lo que está diciendo nuestra invitada es fundamental. Es decir, el problema no es la demanda, el problema es la oferta. Y lo que están haciendo los bancos centrales europeos es actuar sobre la demanda, con la esperanza, porque yo creo que es más una esperanza que una certeza económica o científica, de que eso acabe arreglando la oferta. Y yo creo que, efectivamente, es un camino muy largo y yo creo que muy incierto.
Y muy doloroso.
Claro, sobre todo, muy doloroso para muchísima gente.
Sí.
Professora Elisabet Ruiz Dotres, de la Universitat Oberta de Catalunya, moltíssimes gràcies per aquest intent d'explicar-nos una mica per què tot plegat s'està encarint com s'està encarint.
Gràcies a vosaltres.